president del PP de Barcelona, Daniel Cirera, i Xavier Trias, cap de llista de Junts, davant els possibles pactes de govern a l'Ajuntament entre el PSC i Junts.
Doncs estarem molt atents també a aquestes dues entrevistes. Ara us deixem amb el Tu diràs. Si tornem demà, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs, el primer Tu diràs d'aquest any. És 2 de gener del 2024. Espero que hagueu tingut una bona entrada d'any i que ens acompanyeu durant tot aquest 2024 aquí al Tu diràs, a la nit esportiva de Catalunya, perquè comença avui un any radiofònic i esportiu apassionant. Avui repassarem, de fet, algunes de les cites esportives més destacades que viurem al llarg dels pròxims mesos i que, evidentment, no us podeu perdre. De fet, el gener ja és trepidant. Avui mateix ha arrencat, per exemple, una jornada de Lliga a primera divisió. Entre avui, demà dimecres i dijous, es completa l'última jornada de la primera volta. Per tant, tindrem ja campió d'hivern, a veure si és el Girona o si és el Real Madrid, i també en quina posició queda el Barça al final de les primeres 19 jornades d'aquest campionat. De fet, ara mateix tenim en joc al descans un València 2, Villarreal 0. Està jugant molt bé el València i guanyant merescudament el Villarreal per 2-0 a Mestalla. I aquesta tarda s'han jugat ja dos partits, són definitius. Getafe 0, Rayo Vallecano 2. Ha guanyat el Rayo al camp del Getafe. Bé, al camp del Getafe no, perquè el Getafe tenia una sanció del seu estadi que estava clausurat i el partit s'ha jugat al Metropolitano. Al Metropolitano, Getafe 0, Rayo 2. El Getafe amb 3 jugadors expulsats. 3 futbolistes expulsats al Getafe. Ha estat un partit realment molt mogut i que ha acabat guanyant el Rayo. I també avui s'ha jugat el Real Societat 1, a la vez 1. Sorpresa, el Real i Arena, que també ha tingut un expulsat, el porter Àlex Remiro, del conjunt donostiarra, que ha tocat clarament la pilota amb la mà fora de l'àrea per evitar un gol de l'Alavés i ha estat expulsat justament. Al final, però, la Real, amb un home menys, ha aconseguit rascar un puntet contra l'Alavés en aquest duel basc. I demà s'estrena el Girona, en aquest any 2024. És un partidàs a Montilivi, demà a 9:45 de la nit, en directe a RAC1, Girona Atlètic de Madrid. Segon contra tercer de la Lliga. També demà juga el Real Madrid, que rep el Mallorca, el Santiago Bernabéu, a 8:15 del vespre, just abans del partit del Girona. Ara sentirem Mitchell. Ha parlat, entre altres coses, de l'interès del Barça per Aleix García. També sentirem Simeone. I Carlo Ancelotti, que acaba de renovar 2 temporades amb el Real Madrid i, per tant, no se n'anirà al juny a entrenar a la selecció del Brasil, com s'havia especulat ara fa uns mesos. Això demà dimecres, Madrid-Mallorca 8:15, Girona-Atlético a 9:45 de la nit, i per dijous quedarà el primer partit de l'any del Barça, que visita, també a 9:15 de la nit, Las Palmas, l'equip de García Pimienta, de Pimi. De moment, sense Vitor Roque inscrit, però de seguida la Laia Coll ens actualitzarà la situació del davanter brasiler, que si no hi ha cap contratemps estarà inscrit en les pròximes hores a la Lliga i, per tant, a disposició de Xavi per poder debutar, si el tècnic ho creu oportú, aquest dijous al camp del Las Palmas. Per cert, és notícia de fa només una estona, Vitor Roque ja ha triat dorsal. Si us agrada el brasiler, si voleu comprar-vos la seva samarreta, Vitor Roque lluirà el número 19 amb la samarreta del Barça, número 19. A més, avui Pedri ha parlat al Twitch d'Ibai Llanos. D'aquí una estona repassarem algunes de les declaracions que ha fet el Canari. Jo em quedo només amb una frase. Diu, no sé quan tornaré de la lesió, no tinc data per tornar. Ja us vam explicar amb la Marta Ramon que aquesta lesió muscular que s'havia fet Pedri era molt més delicada del que en principi deia el comunicat. El comunicat del Barça feia servir l'expressió de petita lesió muscular. Doncs bé, no és tan petita. Evidentment no es vol córrer amb el Canari, que ha estat lesionat durant molt de temps en les últimes temporades, i en té per unes quantes setmanes. Ara mateix podríem dir que està pràcticament descartat per la Supercopa d'Espanya de la setmana vinent a l'Aràbia Saudita. Tot plegat, el dia en què Jennifer Hermoso ha declarat a l'Audiència Nacional, la futbolista ha ratificat que el petó que li va fer l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no va ser consentit, aquell petó que li va forçar el mateix Rubiales durant la final final del Mundial a Austràlia. Per tant, el que ha fet Jennifer Hermoso avui a l'Audiència Nacional és ratificar la declaració que ja havia fet davant la Fiscalia. En principi, aquesta hauria de ser l'última declaració abans que el jutge de l'Audiència Nacional doni per tancada la fase d'instrucció d'aquest cas. Ara ho comentarem, tot això que està passant en aquest 2 de gener amb Marc Guillén, Paco Cabezas i Àlex Pintanel a la tertúlia. I després ens visitarà el cap d'esports de l'Avantguàrdia, Joan Josep Pallàs, amb la seva secció Això no té nom. Però abans de tot això, ja em permetreu que els primers minuts del programa els dediquem a un dels noms propis d'aquest inici d'any, com és el de Rafa Nadal. Avui ha tornat a jugar un partit professional de tennis, pràcticament un any després d'haver-se lesionat a l'Open d'Austràlia, el gener de l'any passat. El manacorí ha reaparegut aquest matí, precisament en territori australià, al torneig de Brisbane, guanyant l'austríac Dominic Thiem. És un torneig que serveix precisament de preparació per l'Open d'Austràlia 2024, el primer Grand Slam de la temporada que comença d'aquí a uns dies. I tenim en línia, per arrencar aquest any radiofònic, el tu diràs, Toni Nadal, el tiet i exentrenador d'en Rafel. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bon vespre.
Com estàs? Com va tot? Com ha començat l'any, Toni?
L'any ha començat bé, tot bé de moment. Veurem si...
Bé.
Si aconseguim que acabi com l'anterior.
Molt bé.
Ja, ja ens donarem per satisfets.
Tant de bo, tant de bo. Escolta, et truquem, suposo, perquè estàs content, no?, del redebut, no?, de la reaparició d'en Rafa.
Sí, la veritat és que després de tant de temps sense jugar i amb dubtes si podria tornar a la competició, pues veure-lo competir. Avui de matí crec que ha anat millor inclús de lo que esperàvem tots, perquè crec que ha fet un bon partit, sobretot un bon primer set. En el segon, el rival ja ha abandonat una mica la lluita, però el primer set crec que ha estat de bona qualitat.
L'has vist bé, per tant? No sé si t'esperaves que estigués a aquest nivell.
Sí. Bueno, jo som un que sempre he tingut confiança en en Rafael. En Rafael té normalment una gran determinació i una gran voluntat a fer les coses, i a pesar de saber que seria difícil la reaparició, perquè els anys no passen passen
per tothom, sí.
Per tothom, i que cada vegada és més difícil pues estar allà dalt, però sí que jo sempre he procurat tenir confiança en ell i és el que segueix tenint.
És sorprenent avui, quan ha sortit a la pista a jugar, era el número 672 del rànquing ATP. Ara, amb aquesta victòria, ha pujat fins al 541. Bé, són xifres, ja sé que és curiositat, però...
Ara ja podrà jugar a futur.
Ara podrà jugar. Haurà d'anar sumant punts als futurs, no? Sí, sí. No, però crida l'atenció, no? Ja sé que és anecdòtic, però crida l'atenció, Toni.
Sí, és anecdòtic, però, evidentment, quan tu deixes de jugar, perquè el rànquing, això no és com el futbol, que un manté per molt de temps el seu estatus, que en el tenis no. De totes maneres, en Rafael, clar, té poca dificultat entrant en tornejos, un entra al rànquing protegit i després que, com és normal, pues, rebrau a cas per molt de llocs o per quasi tots els llocs, però això és una dificultat afegida, perquè això vol dir que en el següent Open d'Austràlia ell entra sense la denominació de cap de sèrie, per consiguent pot jugar amb un dels primers classificats a les primeres rondes, i el que en Rafael necessita són partits, intentar jugar partits amb gent d'un nivell un poc més baix, i això crec que li donarà per després poder ja enfrontar-se amb els millors jugadors del món.
Clar, que això el pot acabar perjudicant. Però ara entrarem en això, de què anem d'esperar i de què podem veure en els pròxims partits de Rafa Nadal, però del partit d'avui, no sé si és molt agosarat dir que és un dels partits més importants de la seva carrera, encara que sembli mentida.
No.
No.
Jo no... Jo em preocupo ser una persona allà, dic, en Rafael ha jugat molt de partits importants, no puc comparar aquest partit en la final de Wimbledon, en la final de tots els grans slams que ha jugat. Sí que és un partit emotiu, perquè després d'estar 20... No, està 12 mesos sense competir, tornen a fer, pues, i amb les dificultats que ell ha tingut, pues, és un partit emotiu, però no es pot comparar amb els partits que ha jugat a Wimbledon, a Roland Garros, a... Però una qüestió molt simple, a pesar que sigui un partit emotiu, si hagués perdut, no crec que li hagués sabut tan de greu com si hagués perdut un Roland Garros o un Wimbledon o un US Open.
Ja. Sí, sí, queda clar. Ha patit molt, tu, que has estat al seu costat allà a Mallorca, a Manacor?
Bé, sobretot ha tingut el que ha perdut, que és perquè ell no sabia, després de l'operació a la cadera, no sabia si podria tornar a competir o no, i això per un que com ell que li agrada la competició, pues, sempre suposa una mica de patiment. Però també, després de tant d'anys de disfrutar d'un èxit important, pues, jo crec que a mesura que van passant els anys, pues, te vas fent la idea de que, bueno, hi ha un moment donat que això s'ha d'acabar. És veritat que en Rafael tenia molta il·lusió en no acabar com va acabar l'any passat, que és despedir-se del tenis sense poder competir. I això és el que el motivava, per part de mon tot, a fer aquest darrer esforç per tornar a sentir-se tenista i tornar a ser competitiu.
Val. Però aquest serà el seu últim any, per tant, o potser jugar algun any més?
Bueno, jo sé el que ha dit la premsa, el que ha dit la premsa. Ell ha dit que probablement és el seu darrer any. Jo m'imagino que si tingués un gran any i guanyés qualque cosa important, encara voldria tornar a provar, perquè en el final un juga perquè és el que sent i és la seva màxima expressió de realització vital. Aposta juguem Rafael, i aposta juguem Tiger Woods, i aposta juguem molts que després d'haver tingut una carrera brillant, pues, se resisteixen a deixar-ho anar, igual que un Federer, que va estar 2 anys intentant tornar, al final desgraciadament no va poder, en Rafael ha pogut, pues, crec que supos que segon com vagi, aquest serà el darrer any, i segon com vagi, potser l'allargarà un mes.
Mai se sap, això. Ara deies que no volia marxar sense ser a la pista, no?, i competint, però en algun moment d'aquest procés de 12 mesos s'ha plantejat deixar-ho o no? Retirar-se del tot? No,
més que plantejar-se deixar-ho, pues, donat que la lesió l'ha apartat tant de temps, pues això li ha anat creant dubtes, no, com és normal, perquè no sabia si això, aquesta evolució aniria per bon camí. El que en Rafael tenia clar és que no volia sortir o tornar a competir si no se trobava amb una bona, amb un bon nivell, perquè com és lògic, en Rafael no tindrà il·lusió d'anar d'Austràlia i sabre que no té cap opció de passar cap ronda o d'ajut de passar una ronda. Ell, quan tornes, perquè creu que pot encara rendir un bon nivell. Clar, tot això ho veu ara que l'ha anat bé. Hi ha hagut mesos que seguien els problemes i això te fa tenir dubtes.
Ja. I tu, que l'has vist, no? Suposo que en el dia a dia o heu estat en contacte allà durant la recuperació i la preparació, ara què n'hem d'esperar? És a dir, quin nivell hem d'esperar de Rafa Nadal? Pot tornar a guanyar grans títols o no?
Està clar que no puc ser realista, però aquestes ganes de ser realista no me lleven de tenir una màxima il·lusió. Jo crec que en Rafael, si tot va bé, pot ser un dels aspirants en els tornejos importants, sempre i quan que la, no tingui problemes físics, sempre i quan pugui agafar rànquing a mesura que passin els mesos. Que és difícil, clarament, és difícil, perquè guanyar avui en dia en el Alcaraz, Medvedev, Djokovic, és molt difícil, però crec que si ell afina un poc més el seu tennis, jo avui crec que ha jugat un torn de partit un bon nivell i això em dona esperances de veure-lo un altre cop a l'alt. Després ja veurem, no és fàcil.
O sigui, que poder competir contra Alcaraz o Djokovic o Sinner, i pot competir, no? Si agafa la forma i li van bé aquestes setmanes a Austràlia.
Bueno, hem d'entendre que el va competir en so millor Djokovic i li va poder fer 30. Si va competir, això no pot ser lògic, Si va poder competir en so millor Djokovic i li va fer 30 i el va guanyar en moltes ocasions, pues crec que en Sinner, si torna a recuperar una mica el nivell, crec que podrà competir. Evidentment, guanyar el Caraf serà difícil, guanyar el Sinner serà difícil, la guanyar el Djokovic serà difícil, però en el deport les coses sempre canvien d'un món. En poc temps tenim una visió positiva i una visió negativa. Així és que, ja que ja no sé el que vendrà en el futur, vull creure que les coses aniran bé.
Roland Garros torna a ser potser el gran slam al que més pot aspirar ara mateix, a la terra batuda?
Evidentment. Sí, eh? Evidentment, Roland Garros, per lo que significa per ell, per la quantitat de vegades que ha guanyat per tot i perquè les condicions li van bé, jo crec que si fa un procés lògic de millora en aquests mesos, crec que en Rafael serà un dels candidats. Si serà el primer, el segon, el tercer o el quint, no ho sé, esperarem en aquests propers 3-4 mesos i després crec que si tot va bé jo confio en que ell tingui opcions de tornar a guanyar altitud.
I per la lesió, per la recuperació, hi ha algun torneig que descarti dels grans? És a dir, haurà de mesurar millor el calendari o hi ha alguna superfície que li vagi millor o pitjor, Toni?
No, per la lesió el metge no ha dit res que sigui des de descartar. De fet, està jugant de pista ràpida, que són allà on es juguen dos dels grans slams. A herba entenc que és el mateix i a terra, pues, el seu compte són jugar al dolor i jugar tota la temporada a terra, així és que ja veurem, però no, en un principi no crec que tingui intenció de descartar aquest gran torneig.
Que bé. Per cert, la paternitat el deu haver ajudat, no? També, que hem vist el nen en algunes imatges ja agafant raquetes allà a Austràlia, no?
No t'entens.
La paternitat.
La paternitat.
L'haurà ajudat, això, en tot el procés?
Sí, jo crec que molt, perquè la paternitat li ha fet posar el focus a un altre tema molt més important que el joc del tenis. I jo crec que amb això en Rafael sempre ha tingut molt clar l'importància que té el deport i sap que l'esport és molt important per ell, però no té res de comparació amb temes familiars o amb d'altres temes.
Clar. Déu-n'hi-do com ha canviat, no? De quan el vas agafar tu, que era un xaval, el 2005, no? Ara, com deu haver madurat el Rafa, no?
Sí, normal. Jo em recordo com començava a anar pel circuit, tot era diferent. Ara, quan el veig, pues, té menys pèl, ja fa una cara més de major... Pues, és normal, tot ha canviat de ser un jove que en 16 anys va irrompre en el món del circuit ATP, ara que en té 37, que va pel 38, pues, sí que ha canviat molt tot.
Bueno. Escolta, deixa'm saludar un moment el Xavi González Amat, que és el cap de premsa del Tenis Barcelona, que és un club que coneixes bé, Toni.
Sí, sí.
És el cap de premsa del torneig Conde de Godó, també, que és un torneig que coneixes bé, i a més és periodista de Mundo Deportivo. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit.
Bon
suposo que no t'has perdut, bon any també per tu, no t'has perdut la reaparició d'en Rafa, no, aquest matí, Xavi?
No, ha estat molt emocionant tornar-lo a veure jugar. Em sembla que per tothom, també tenia tothom moltes ganes de veure'l, i la veritat que veure'l jugar i a més fer-ho tan bé ha estat com el millor regal per començar l'any.
Clar que sí. Està confirmat, no, pel Godó, si no hi ha cap lesió, cap problema ni cap contratemps última hora, Rafa Nadal a l'abril serà aquí a Barcelona.
Sí, ara just fa uns dies el vam confirmar, és el primer jugador que tenim confirmat de moment pel torneig, i després de 2 anys sense venir, doncs tenim moltes ganes de tornar-lo a veure. Ha guanyat aquí 12 vegades, és casa seva, és el seu club. De fet, el Toni el va portar quan era només infantil, i la pista, a més, també porta el seu nom. Per tant, és un lloc on per ell ha de ser imprescindible venir.
Si es confirma Carlos Alcaraz, que ha guanyat els 2 últims Godó, es trobarien, no? Per primer cop, diria, o no? Ja s'han trobat aquí el Godó?
Van arribar a coincidir quan el Carlos va debutar i va perdre en primera ronda amb el Francis Tiafoe, però clar, tenia només 18 anys, i tant de bo pogués tornar a venir el Carlos i es poguessin trobar, i tant.
Home, seria la cirereta del pastís, no? Fer com el traspàs de l'una a l'altra aquí al Godó 2024. No sé si li vols comentar alguna cosa al Toni Nadal, Xavi.
Bueno, sí, dues coses. Just, hola, Toni.
Hola,
just la setmana passada vaig estar amb un jugador teu de l'acadèmia, el Dani Rincón, i el vaig veure molt fort. He vist un canvi espectacular amb ell, i no sé com el veus tu, però jo aquest any el veig top 100 perfectament.
Quants anys té, perdona, Xavi?
El Dani Rincón, que sí. Tindrà el mateix que el Caraz, no? 20 anys.
Sí. Què tal, Toni? Sí, jove promesa?
Sí, crec que ha millorat bastant. Ara està a Canberra i la setmana que ve començarà l'Open d'Austràlia, i crec que és un que té opcions d'entrar al top 100. És un jugador implicat, amb ganes de fer feina, físicament és molt fort, tenia problemes amb el seu drive, però crec que l'està millorant, i jo confio en que ràpidament el vegem dins el circuit professional.
Perquè ara què estàs fent, Toni? Entrenant joves promeses, també?
Bé, jo estic involucrat en l'acadèmia d'en Rafael, i faig seguiment d'aquests jugadors que tenim, que despunten. Tenim una sèrie de jugadors que, tenim ara 4 que jugaran sopent d'Austràlia, d'aquests que varen començar fa una sèrie d'anys. En altres, quan tenen joves, tenc un interès en que els hi vagi bé, primera per ells i segona per nosaltres, clar.
Clar que sí.
I molt Toni, bé. Ja saps que el Tenis Barcelona és casa teva, que sempre ho serà, i que t'esperem aquest any al Godó, i que sabem que també és un torneig molt especial per tu.
Sí, suposo que si tenc l'ocasió, l'oportunitat, segur que ven d'aquí.
Veus que bé? Molt bé, doncs aquí queda. T'esperem, clar que sí, Toni, ja ens saludarem a l'abril quan es faci el torneig Conde de Godó. Escolta, abans d'acomiadar-te, el Barça com estàs veient? Que sempre que et truquem parlem una mica del Barça. Això, Xavi, sí, Xavi ho tirarà endavant o no, Xavi?
La veritat és que no ho sé. Jo l'altre dia escoltava d'en Xavi, però en Xavi l'any passat varen guanyar la Lliga amb un equip crec que inferiors que tenim en guany han tingut partits bons, però també han tingut partits no massa encertats. Crec que el Barcelona ha perdut un poc l'ordre, no sé si de default han tingut una persona coneguda meva que li fet crec que una molt bona feina amb Mateu Alemany, va desaparèixer. Jo crec que de vegades aquests moviments que hi ha desestabilitzen. La porta, evidentment, ha d'entrar la pilota. De moment no poden dir que haguem fet o que estiguem fent una gran temporada. però jo confio que en Xavi sàpiga reconduir la situació.
Déu-n'hi-do el Girona, per això.
Sí, és que el Girona, sobretot el dia que ens va guanyar, pues, el seu nivell està molt alt. I jo que em pensava que era flor d'un dia, això de veure-lo liderant una lliga, la veritat és que després de tant de partits, crec que s'ha convertit en un candidat clar a proclamar-se campió. Està clar que el Madrid és el Madrid, confiem en que el Barça també estigui allà, però m'ha sorprès el nivell de joc, que tenen un molt bon entrenador i el joc que fan és realment brillant.
A veure com els hi va demà, que demà hi ha un Girona Atlètic de Madrid, que és un partidàs que farem aquí.
Sí, un bon partit.
Sí, demà recull, el fem. Escolta,
esperem,
Toni,
que vagi bé.
I tant, m'alegro molt de saludar-te, ja saps que és un plaer sempre saludar-te, m'alegro que estiguis
igualment.
Bé, que tinguis un bon any i que en Rafa segueixi en aquesta línia com ha demostrat avui.
Pues ojalá que tot vagi així com tu dius.
Clar que sí. Ens veiem a l'abril aquí al Godó. Una abraçada, Toni.
Perfecte, adéu.
Adéu, adéu. 4 minuts i les 11. Gonçalves Amat, no marxis, 30 segons, que tinc ganes de parlar amb tu d'una altra qüestió.
Perfecte.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tanca els ulls. Imagina't aquest any que començarà ara. El somni que t'agradaria fer realitat. La nova llengua que t'agradaria aprendre. O el tutorial que et farà descobrir un hobby nou. Totes les possibilitats que arriben amb l'any nou. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès fer realitat tot allò que imaginem, ara més que mai, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer. En els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos. Bon any. Un petó.
I les 11, hem obert el programa amb Toni Nadal, gran protagonista avui, després de la reaparició del seu nebot, com a exentrenador, com a persona autoritzada, parlant una mica del que pot fer o no el manacorí en aquesta... retorn a les pistes, després d'un any lesionat i amb l'edat que té ja. I hem trucat també al Xavi González Amat, cap de premsa del Tenis Barcelona i del torneig Conde de Godó, perquè, a banda que és una banda del tenis, Xavi, ets un especialista en el món de l'atletisme. I avui, a banda de Rafa Nadal, un altre dels noms propis del dia, malauradament, és la confirmació de la mort de Carme Valero, que era una referent i una pionera de l'atletisme català i espanyol, i per això també et volíem trucar, no? Per la gent que no la conegui, qui era Carme Valero? Què ens en pots dir? Dimensiona una mica la seva figura i la importància que va tenir l'atletisme.
Sí, de fet, ha estat un xoc conèixer la seva mort, perquè amb 68 anys, bona salut, ningú s'ho esperava. I la veritat que bé, la Carme va ser una pionera, la millor atleta de la història de Catalunya, sens dubte, i la millor d'Espanya. Hi haurà també qui dirà que la millor és Ruth Beitia, perquè pel palmarès i perquè és l'única espanyola campiona olímpica, però la Carme s'ha de posar en valor l'època en la que va competir. La Carme va ser doble campiona del món de cross el 1976 i el 1977. Ser campiona del món de cross per una espanyola és una cosa totalment impensable. De fet, ella es manté com l'única, home i dona, que ha guanyat un mundial de cross. I, de fet, fa més de 20 anys que les atletes africanes són les que dominen aquesta especialitat. Però, a més, també, com a pionera, va ser la primera atleta espanyola que va competir a uns Jocs Olímpics, que va ser a Montreal 76, i va ser pionera perquè era una època en la que no estava ben vist que les dones fessin atletisme. Ara estem amb tota la revolució del futbol femení, però diguéssim, l'atletisme ja va fer la seva revolució fa 40 i 50 anys i estava molt mal vist que, de fet, es considerava que les dones biològicament no eren aptes per córrer. Llavors, la Carme va competir a Montreal 76 en les proves de 800 metres i 1.500 metres. Eren unes proves que realment no s'ajustaven a les seves millors condicions i per això no va rendir tan bé com el cross. Ella hauria rendit perfecte doncs, en proves més llargues, com 10.000 metres, però no la deixaven competir, ni a ella ni a cap dona. De fet, fins a Seul 88 no es va deixar competir a les dones amb 10.000 metres.
És increïble. Mira, és que vull llegir el Toni Padilla al diari Ara, que diu que quan la Canoa Valero va ser campiona del Mundial de Cross per primer cop, de les dues, per la primera vegada, sí. un personatge de la Federació Espanyola d'Atletisme li va dir que les dones eren culones i pechugones. I quan la Carme va guanyar el Mundial de Cross, es va acostar aquesta persona de la Federació Espanyola d'Atletisme i li va dir que mirés bé com una culona i una pechugona havia estat campiona del món de cross. Vull dir que correcte, caràcter en tenia, en aquesta època, també, la Carme.
Sí, sí. De fet, no va ser fins als Jocs Olímpics de Roma del 1960 que les dones van poder córrer més de 400 metres. És que no les deixaven fer més d'una volta a la pista perquè consideraven que això afectava el seu úter i que les deixava estèrils per ser mares. Imagina't. Era un concepte totalment diferent. De fet, les dones van debutar en el 1500, que era la prova en la que va debutar la Carme, 76 anys després de que ho debutessin els homes. Mm. És a dir, que era, i amb el franquisme, que era també el context en el que la Carme va començar a practicar atletisme com a nena, doncs no existia els campionats d'Espanya per dones. O sigui, les dones van començar a competir en campionat d'Espanya per primera vegada l'any 63.
Imagina't.
És a dir, la Carme es va formar en un entorn on, com a nena, no podia tenir referents ni somnis, era una cosa que ara mateix seria totalment inimaginable.
Sí, sí, sí. Una pionera en aquest àmbit també de la igualtat i de l'atletisme femení, no? Ella explicava en diverses entrevistes que ha fet a la seva ciutat, no?, que era Sabadell, tant a Ràdio Sabadell com al diari Sabadell, que el seu segon pare, no?, diguem-ho així, el seu pare esportiu era Josep Molins, que per cert també es va deixar fa uns mesos. Josep Molins va ser un referent de la JAS, que és les sigles de la Joventut Atlètica Sabadell, no?, de la JAS, i també va ser un referent de l'atletisme català i espanyol, i explicava que amb 13 anys la va reclutar a la Carme Valero, el senyor Molins, perquè anés a córrer amb la Joventut Atlètica Sabadell, i que la seva primera prova amb 13 anys, la primera prova de la Carme Valero va ser la mítica Jean Buen, de Mundo Deportivo, aquí a Barcelona.
Correcte, el Josep també se li ha d'agrair que en una època on no s'apostava per les dones, ni molt menys es podia considerar que una nena pogués practicar atletisme, doncs ell va confiar plenament en la Carme i la va fer campiona del món. Llavors, gran part d'aquest mèrit també és de persones com el Josep, que tot i les normes de l'època impedien certes coses, doncs van ser com més moderns i més progressistes.
Sí, sí.
A part que ell també va ser olímpic, ell va ser olímpic a Roma 60.
Sí, sí, sí. No, ell és un referent, evidentment, també de l'atletisme català. Bé, doncs això, que l'atletisme està de dol, i avui, aprofitant que el Xavi González Amat és el cap de premsa del Tenis Barcelona i que trucava amb el Toni Nadal i parlàvem de la reparació d'en Rafa, també volíem comentar, encara que fos uns minuts, dimensionar la figura de Carme Valero i tenir aquest record, no?, cap a aquesta pionera i cap al món de l'atletisme en general. Per cert, qui ho desitgi es podrà acomiadar de la Carme Valero i donar el seu suport a la família al tanatori de Sabadell aquest dijous de 10 a 4 de la tarda, de 10 del matí a 4 de la tarda, i hi haurà un acte del funeral que es farà el mateix dijous a l'església Sant Fèlix de Sabadell, a la plaça Sant Roc, a les 5 de la tarda. Queda dit per qui vulgui acostar-s'hi, si ens estan escoltant des de Sabadell o Rodalia i volen donar aquest últim adeu a Carme Valero, que avui, malauradament, ens ha deixat després d'un vessament cerebral, no?, que va tenir abans d'acabar l'any. Ha estat en coma durant uns dies a l'hospital i, malauradament, no se n'ha pogut sortir, i aquesta matinada s'ha confirmat la seva mort. Res, suposo que hi haurà reconeixements del món de l'atletisme a tot i a dret, tant a Catalunya com a Espanya, Xavi, perquè pel que comentes era una referent important i reconeguda.
Sí, sí, de fet el primer reconeixement arribarà aquest cap de setmana, que és el diumenge es fa el mític cross del Goibar, que seria com el cross més important d'Espanya i un dels més importants del món, és de la màxima categoria, i que la Carme va guanyar en el seu dia, i allà hi serem, i segur que se li farà un homenatge molt, molt emotiu.
Molt bé, Xavi, ens ho expliques. Una abraçada molt forta, m'alegro de sentir-te també, que tinguis un molt bon any, i anem parlant de cara al Godó, que queden 4 mesos.
Molt bé, Aleix, una abraçada.
Adéu, adéu. 11 i 4 minuts, 30 segons, i arrenca la tertúlia del Tu Diràs amb totes les qüestions futbolístiques d'aquesta jornada de Lliga, la primera de l'any que ha començat. De fet, la tenim en joc encara. Minut 72 a Mestalla, València 3, Vila-Real 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
98.703 98703
Sèrie
26026.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
És estimar i regalar és compartir. Per tant, si voleu fer un bon regal de Reis, compartiu la passió per MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest Nadal i aquest Reis regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya, que es fa els dies 24, 25 i 26 de maig d'aquest 2024, d'aquí a 5 mesos. I ara, i només fins al 5 de gener, només fins aquest divendres, pots comprar l'abonament dels 3 dies per anar a veure el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motos per la Pelús i per Tribuna G amb un 20% de descompte. Fins al 5 de gener, 20% de descompte, abonament de 3 dies a la Pelús i a la Tribuna G. No t'ho pensis més i compra ja les teves entrades a la pàgina web circuit.cat. Sempre ve una mica de ritme i de bici, per arrencar l'any. Hola, Marc Guillén.
Hola.
Bona nit,
Bona nit.
Bon any.
Ara, bona.
Quan saps bé, el 24, sí?
Molt bé, de moment impecable.
Perfecte, perfecte. M'encanta.
Perfecte.
Hola, Paco Cabezas.
Bona nit.
Bona nit. Bé, bé, bé. Teniu bona veu tots, esteu
bé. Mai turrones hoy, eh?
No, avui no, ja està. S'ha acabat.
Encara en vols més, de turrons, encara.
Hola, Àlex Pintanel.
Sí, què tal?
Què tal? Bona nit. Com ha començat l'any per vosaltres, Paco?
Bé, bé,
sí,
bé.
També,
bé.
Esteu bé?
Sí, sí.
Tranquils?
Bé. Mejor que tu, jo crec, eh?
Sí, no, jo estic bé, una mica, no, una miqueta de mal de coll, allò, com té mitja Catalunya i l'altra part de la mitja, també.
Sí.
Però aquí estem aguantant i gaudint de tornar a fer ràdio en aquest any 2024. És un any maco, eh? Després farem... Mira, l'Oriol Jové ha preparat les 12 cites... Ja sé que han passat les 12 campanades, però hem preparat les 12 cites esportives que no us podeu perdre aquest 2024.
L'estiu serà molt dent, no?
Sí, l'estiu serà molt mogut, per exemple, però abans de l'estiu hi ha coses també molt interessants, molt interessants. Rafa Nadal, Carme Valero, bé, hem començat amb aquests dos noms propis del dia i ara ja ens centrarem en la part futbolística, per exemple, amb la Laia Coll, que la tenim per aquí. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara entrarem amb el Girona Atlético i el Madrid-Mallorca, perquè demà tenim una bona jornada, demà ja, dimecres. De fet, mira, aquí a l'estudi de RAC1 teniu de cua d'ull, si voleu, el València-Vilareal. No està jugant bé el València, eh?
No, sí, no l'he vist avui al partit, però no, sí que no. Estava sorprenent, un 3-0 li està fumant en un...
El Jaremchuk aquest, m'ha agradat.
Derbi. Ja et dic, avui no l'he vist, sí que he vist ara per això el gol del Vilareal, una gran jugada d'Elias Acomaix.
Ah, sí, l'exalva.
Ex del Barça, a l'extrem dret, ha sortit titular amb Marcelino i ha fet una gran jugada personal per la dreta i li ha donat el gol fet a Gerard Moreno. Déu-n'hi-do, segur que és un partit calentet perquè, clar, els dos són d'allà de València i últimament el Villarreal hauria d'anar millor que el València, però el València realment amb Baraja, doncs és un equip amb personalitat i amb energia.
No, ara mateix amb aquesta victòria València es posa amb 26 punts en plena lluita per Europa i en canvi el Villarreal, 19, es queda a la zona mitja baixa el Villarreal, eh?
Abans ho dèiem amb el Pau que probablement té una de les plantilles més fluixetes el València dels últims anys, però està traient el màxim suc possible, el Baraja. No, per mi té mèrit realment que amb els jugadors que t'estigui això zona mitja alta de la classificació.
Ens queixem molt de la Lliga, jo com a mínim trencaré una llança en favor de la Lliga amb això que ha fet avui dia 2 de gener, que és que els 3 partits eren locals. Uh-huh. I això està bé, no? Després sí. De la celebració de cap d'any, València-Vilareal, no? Els dos de la Comunitat Valenciana, hi havia un Getafe-Rayo, els dos de Madrid, i un Real Societat a la vez, els dos del País Basc. Com a mínim això, el dia 2 de gener ho han pogut solucionar d'una manera agradable. El de les Palmes Barça en el dia 4 no gaire.
No ens ha tocat aquí al costat de casa, aquest no gaire. No, però és cert que això, la Lliga, quan hi ha jornades també el 31 de desembre, sí, també ha passat, excepte, recordo, diria fa dos anys, un València Espanyol a un quart de cinc de la tarda, o l'any passat, que pobres els periodistes que van haver de tornar van arribar allò just al sopar per menjar i poder fer les campanades.
De fet va ser l'any passat, no?
Sí, crec que l'any passat que hi va haver-hi el Barça Espanyol.
Després del Mundial va ser, correcte? No?
Sí, sí, després del Mundial, sí, el Barça Espanyol.
Ah, del 22 va ser.
El Barça Espanyol va ser, no, és veritat, clar, fa dos anys, sí, clar, no pot ser si l'Espanyol va jugar al Camp Nou.
M'he confós, del 2022 va ser, em diu el Jove.
El 21, 2021.
No, 2022. Ara
bé, és igual, un any per cap d'any l'Espanyol va haver de jugar a València un quart de cinc de la tarda.
Va, ja està.
I l'any passat sí que va ser l'Espanyol, el Barça Espanyol.
Sí.
Que va ser després del Mundial.
L'1-1 amb el gol de José Luis Panada.
Sí. Bé, doncs això, que tenim jornada de Lliga, que demà hi ha un Girona Atlético, ara en parlarem perquè és un autèntic partidàs, però primer, perquè tothom es quedi una mica tranquil. A veure, Víctor Roque estarà inscrit o no estarà inscrit, Laia, de cara a les Palmes?
Serà inscrit durant el mercat d'hivern. Si serà inscrit abans de les Palmes o no, això no ho podem afirmar al 100%. La situació és que la Lliga està pendent de revisar tota la documentació i donar el vistiplau. Com us deia, en fons de la patronal han confirmat a RAC1 que no hi haurà problemes perquè sigui inscrit, però no concreten quan. El Barça compta, confia que el davanter estarà ja disponible per dijous a les Palmes i que jugui o no dependrà de com vagi el partit. De moment, però, les sensacions que està deixant el brasiler són molt bones, els entrenaments, moltes ganes, està integrant bé i està entenent el que Xavi vol pol d'ell, que per tant és important per aquesta adaptació, per fer aquest salt del futbol brasiler al futbol europeu. No m'atreveixo a dir que el 100% que estarà inscrit abans de les Palmes, perquè ja sabeu com funciona això els últims anys del Barça i les inscripcions amb la Lliga, perquè si parlem de Mercato, és cert que el Barça continua en una situació econòmica molt delicada, que continua accedit en el fair play i incomplint el pla de viabilitat, perquè Libero, ni cap altra alternativa, ha pagat els 40 milions acordats per la venda del 10% de Barça Studios. És a dir, que si parlem de mercat, en aquest mercat d'hivern, si no hi ha un gir radical, el Barça no pot inscriure. Però la inscripció de Vitor Roque és al marge perquè el Barça s'acull a la lesió de llarga durada de Gavi. En els casos que hi ha una lesió que supera els 4 mesos de baixa, la normativa de la Lliga permet utilitzar el 80% del cost del jugador lesionat, en aquest cas de Gavi, per poder destinar a un nou jugador. Aquest nou jugador és Vitor Roque, que quan s'hagi donat l'okay per part de la Lliga, Vitor Roque serà inscrit com a nou jugador del Barça, però important, només serà inscrit fins al 30 de juny, perquè serà aprofitant per entendre'ns aquesta lesió de Gavi. Després, el Barça haurà de donar-lo d'alta de nou, si ho fa abans de l'1 de juliol, és a dir, abans de l'1 de juliol ha de generar espai suficient per inscriure'l, comptarà com una renovació, però si el Barça no té capacitat per inscriure el seu contracte, que recordem és fins al 2031, després de l'1 de juliol el futbolista quedarà fora de la plantilla i el nou procés d'inscripció comptarà com un fitxatge nou. Això és important perquè, com que el Barça ara mateix està accedit en el límit del fair play, no compta la normativa 1-1, és a dir, que el Barça haurà de vendre's un jugador i només el 60% que s'estalvi el podrà destinar a Vitor Roque, és a dir, que al Barça li interessa agilitzar-ho i fer els deures abans de l'1 de juliol perquè Vitor Roque no compti com una nova inscripció.
No. I què ha de passar perquè el Barça torni a estar amb aquesta famosa regla 1-1, que per cada sou que alliberi es pugui destinar íntegrament a un nou jugador?
Doncs que el club ha d'aixugar uns 200 milions d'euros, o bé ha d'augmentar els ingressos o bé ha de reduir la despesa. És cert que els últims canvis de la normativa de la Lliga, pel que fa en termes econòmics de fair play, ajuden, beneficien en part el Barça i segurament el Barça podrà augmentar el límit salarial de cara a la temporada que ve, però tot i així encara quedarà molta feina per fer perquè el Barça està molt excedit en quant al límit salarial. I també recordem que més enllà d'inscriure a partir de l'1 de juliol el nou contracte de Vitor Roque, el Barça encara té feina per fer.
Ara està lesionat, però s'ha de resoldre la inscripció de Gavi, que recordem que està inscrit gràcies a la via judicial. També s'ha d'entrar la renovació de Xavi, queden alguns serrells dels contractes de Balde i Íñigo Martínez, i encara s'ha de recuperar l'aval de 12 milions d'euros del president Joan Laporta i el tresorer Ferran Oliver del mercat d'estiu per poder fer totes les operacions. És a dir, que hi ha molta feina per fer.
Sí, molta teca, molta feina. Estic fent F5 a la pàgina web Últimos fitxajes de la Liga, i no, l'últim que està inscrit oficialment és Eric Bailly, precisament, que ha debutat avui, ha redebutat avui amb el Villarreal, ex de l'Espanyol, ex del Manchester United, i que ara està jugant en aquest València 3, Villarreal 1. Així estem a dia 2 de gener, Paco.
Però és un escenario dantesco. Sí que és verdad que te sale un poco la risa tonta d'escuchar cada año lo mismo. Es que cada vez que hay un mercado, siempre es lo mismo. La regla 1-1, ¿por qué el Barça no llega a tiempo? ¿Qué dinero tiene que entrar? ¿De qué tipo de fondo de fondo de inversión va a llegar el dinero? Y luego al final a veces ni siquiera llega, como el Deliveroo. Es una situación preocupante, porque yo creo que el Barça tenía necesidades más allá de Vitor Roque, por ejemplo, el centrocampista. Y viendo cómo está todo y viendo que el presidente está haciendo un tour por ese tipo de dictaduras saudíes y demás, pues el escenario no parece demasiado halagüeño. Como siempre, porque al final Tebas en el último momento siempre acaba remando a favor, Vitor Roque será inscrito, acabará jugando, no sé si contra Las Palmas o más adelante, pero no ofrece una buena imagen el club con ese tipo de situaciones continuamente, porque es además cada 6 meses y es un agujero económico que de momento no se atisba una solución. Yo recuerdo cuando se firmaron los presupuestos que nos vendieron unos beneficios que todo el mundo veía que aquello tenía un punto de ficticio muy acusado, y lo estamos viendo ahora. El Barça sigue todavía con los mismos problemas. Es que tenemos a un señor que se llama Vitor Roque, que posiblemente se ha inscrito mañana, o posiblemente no. ¿Y si Gavi no se hubiera lesionado?
No,
¿hubiera
no,
llegado?
No lo traes.
¡Claro!
No, habrías pogut.
Pero esto es un drama. Es un drama, lo podemos vestir de la manera que queramos, pero es un auténtico drama.
Y no habrías pogut porque el Barça i la Lliga comptaven que tindria els 40 milions de l'Ibero, que per això el Barça ha denunciat a l'Ibero que no li ha pagat aquests 40 milions, i això també fa que hi hagi un forat en el pla de viabilitat, que no deixa de ser un altre problema pel club econòmic, no?
Que això entenc que el Barça deu tenir un marge per que la Lliga li deixi desbloquejar els 40 milions d'euros, és a dir, hi ha algun deadline moment el 30 de juny, o hi ha algun moment en el que la Lliga, perquè vull dir, com temps pot estar el Barça així?
El problema, pel que ens ha explicat la Marta, que domina més aquesta qüestió, és que el Barça va presentar un pla de viabilitat en el que comptava que tindria aquests 40 milions. I clar, la Lliga, si no els ingresses, et va penalitzant, i per tant no estàs en la regla 1-1 i et pot anar penalitzant amb aquestes regles del fair play econòmic. I el que farà això és perjudicar que puguis inscriure nous jugadors a partir del juny, si no tens aquests calés també, i si no alliberes els 200 milions o generes ingressos, com deia la Laia. No, la situació torna a ser delicadíssima, és evident que el Barça torna a estar amb pinces.
Però més que torna a estar, segueix.
Sí, segueix.
Perquè realment jo...
No ho ha deixat d'estar. El tema és que la inscripció de Vitor Roque sí que es podrà fer, perquè hi ha una excepció en la normativa de la Lliga que diu si un jugador es lesiona més de 4 mesos, com és el cas de Gavi, aleshores això ho pots fer, i per això podrà ser inscrit Vitor Roque, però que ara sigui inscrit Vitor Roque no ens ha de fer perdre de vista que el Barça continua en una situació molt delicada, jo diria pràcticament a la UCI, i que no pot fer cap altra operació.
Tu, això que diu és molt interessant. Canviaríeu Gavi per Vitor Roque, que és el que li passarà al Barça ara? Vull dir, el Barça necessita gol, Marc. Si està bé que se m'entengui, pobre, jo no, millor Gavi sempre el vull al Barça i sa, però o sigui, li ha anat bé al Barça poder fer això o no?
No, jo crec que no, jo prefereixo...
Tu faries Gavi.
Sí, jo crec que prefereixo Gavi, és un jugador que ja t'estava rendint, que és un titular, és un jugador amb pes, és un jugador que necessitaves al mig del camp necessites doncs força, energia, intensitat, sobretot si l'equip no acaba d'estar junt col·lectivament, necessites jugadors de cama, i en aquest sentit doncs un perfil com Gavi no el tens, i sí que era necessari. També necessitaries, sí, un recanvi al davant, necessites gol, necessites un jugador desequilibrant, però ara mateix com a mínim, a més per aquests 6 mesos, jo entenc que la gent en té moltes ganes i tots en tenim ganes, jo també, de veure Vitor Roque, però no és la solució. No hem d'esperar com a mínim que ell sigui el salvavides. Vull dir, és un jugador molt jove, que ve, que s'ha d'adaptar, li hauríem de donar paciència, per tant no hauria de ser un jugador de rendiment immediat. Després això mai se sap al futbol i de sobte li entren les dues primeres i la cosa pot canviar. Però lo normal és que hem de tenir paciència i que ara mateix tampoc han solucionat la papereta a Vitor Roque, sabent que és veritat que sí, que l'equip al davant necessita algun jugador desequilibrat, necessita algun jugador realment determinant. Ara, Vitor Roque no li podem posar tampoc aquesta vitola quan ve de Brasil i encara no ha jugat a Europa i és molt jovenet, no?
No, i a més, sobre això del tema Gavi i Vitor Roque, en el moment en què el Barça, la seva prioritat en aquest mercat d'hivern és un migcampista i no és Vitor Roque, el que passa és que a causa de la lesió de Gavi s'atobra aquesta finestra i l'aprofites, ja és evident que el Barça té unes altres prioritats abans de, tot i que li falta gol, hi ha unes altres prioritats, que és la del mig del camp. I el tema de Vitor Roque, el gran dubte és saber el temps que trigaran a adaptar-se. Jo, excepte Neymar, que era per mi un altre nivell, jo no recordo cap jugador brasiler així top que hagi explotat a l'arribar a Europa. Jo comparo molt amb, o penso molt amb el cas Vinícius, que ara és un jugador completament diferent al que va arribar a Vinícius. Li va costar, no sé si van ser pràcticament dues temporades
i tres,
en explotar.
I Rodrigo.
Crec que és important que s'anem amb calma amb el tema de Vitor, que és a dir, si és un jugador que pel que sigui li costa, ja sabem com van les coses aquí. No fa falta, per aquí això és molt fàcil, si ja juga dos, tres partits i no fa un gol, la gent ja... A veure quin equip el podem cedir al proper estiu. Per tant, jo crec que és fonamental, si realment creus en aquest jugador, i a més és un jugador que ha fitxat per 6 temporades més una, que l'has d'acompanyar en aquest procés d'adaptació. Jo crec que és fonamental.
El problema és que uno puede tener paciencia cuando el equipo va bien, el equipo gana títulos,
no,
pero cuando tienes esa situación económica, cuando tienes una urgencia de títulos, cuando tienes un entorno que aprieta muchísimo, cuando tienes una directiva que en ocasiones es débil, pues todo al final se centraliza en los partidos. Uh-huh. Y a Vitor Roque, por desgracia, se le va a exigir prácticamente que rinda desde el primer minuto. Y estoy muy de acuerdo con eso. Porque a lo mejor ahora hablabas de Vinicius y de Rodrigo. Pero posiblemente ese Madrid no tuviera las urgencias que tenía el Barça ahora. Y podía permitirse incluso que Vinicius o Rodrigo jugaran con el filial. ¿Alguien se imagina a Vitor Roque jugando con el filial? Es imposible. Es imposible. Es un futbolista que se le ha traído a priori para dar recambios a Lewandowski y posiblemente incluso alguna vez ser titular. Bueno, pero es un chico que tiene 18 años, no ha jugado nunca en Europa, no ha jugado nunca. La adaptación no va a ser fácil. ¿Que marcará goles? Pues posiblemente marque goles. ¿Pero que va a ser la solución del Barça? No sé, difícil, ¿eh?
L'altre dia hi ha dues anècdotes ràpides de l'entrenament a portes obertes, del tema aquest de l'adaptació, la novetada del Rondo, que va estar... pràcticament
sí,
tota l'estona al mig
buscant-la,
i quan sortia tornava a entrar, i després el tema que jo l'he vist molt poc, però
que dolents que som, fixant-nos en que, hòstia, no feia ni tres passades seguides, no anava tan ràpid la pilota que ni la veia
l'altre dia tots ens estàvem, i després el tema del gol que fa, ara no me'n recordo qui xuta, i que es parla molt de l'oportunisme de Vitor Roque, i realment el gol és una part d'algú, i Vitor Roque posa la cama, desvia la pilota i se'n va cap a ells, que exemplifica una miqueta els dubtes que tenim de l'adaptació, i després que sí que és cert que els que el coneixen més parlant que és un tio que dins de l'àrea és un oportunista que està ja preparat sempre per...
Això, Pau Ramírez, el nostre corresponsal al
Brasil, tremenda anàlisi.
L'altre dia va dir, diu, però a veure, aquest jugador, si caça una pilota dins l'àrea, pues, anirà dins, perquè sí, perquè és bo, diu, i corre, pues sí, pot córrer i us pot pressionar, però el va destrossar.
Pau Ramírez és un jugador, és un periodista que en tema de futbol és molt transparent, molt radical, molt tal com raja, se l'ha de saber entendre, però també en sap de futbol, per tant, potser és una mica extremista a l'hora de parlar i és molt brut, per dir-ho així, però en sap, vull dir que quan t'ho diu, doncs alguna cosa...
Ell explicava que al Brasil Vitor Roque era un nano que fotia algun gol de tant en tant i que va anar al Paranaense, que és com si fos el Villarreal. Hendrik ha anat a un equip que ha guanyat el Brasileirão, no?
Clar, això és el que et fa por, de quan vingui aquí, que aquí de brasilers n'hem vist uns quants, i la gent ràpidament veurà que dirà, home, aquest no és un d'aquells brasilers que ens agradava, i aquest li hem donat el número 10, clar, jo, per exemple, això de donar-li el número 10...
Número 19.
19.
Perdona.
Sí, és notícia d'aquest vespre. El Barça ha fet oficial que
però
és el 19.
Però s'havia sortit alguna cosa del 10, no?
Bueno, que el 10 està lliure i que podria agafar-lo, però no. Al final s'ha quedat el 19 i això és aquest vespre...
I és més pressió afegida, perquè...
No, i tant.
Perquè al final també... L'afició culer necessita il·lusió i s'ha vengut una il·lusió al voltant de Vitor Roque. Tu miraves les xarxes i pensaves que arribava un jugador que et vingui a solucionar tots els mals. És alguna de les coses, l'altre dia a l'entrenament de Portes Obertes, parlant amb culers més joves però també més grans, no? Però sobretot els joves, que era, no, ara Vitor Roque sí, marcarà gols la Champions, i els deia, ui, però la Champions no és molt optimista pensar en la Champions, no, perquè ara amb Vitor Roque l'equip canviarà, i clar, deies, ostres...
Que bé per això tenir aquesta mirada de nen.
Sí,
no,
tiene una parte positiva, sí, eso. Sí. Eso tiene una parte
fins i tot n'hi ha que van demanar el sextet el 2024, imagina't.
Bueno, escolta,
per demanar desitjos que no nens. Falti.
Sí. Ai, bé, tu no l'has vist massa, no?
No l'he vist massa.
O sigui, l'altre dia el del Mas i el Pau Ramírez deien correrà, clar, 18 anys a Europa, correrà, pressionarà, mossegarà al davant, que potser li fa falta al Barça, això.
No, això segur.
Està molt bé,
això
segur. Molt bé. Ara, combinació... Pau ens deia, no t'imaginis que és un virtuós, vull dir, potser farà moviments de desmarcada, que també li fa falta al Barça, de desmarcatge. Ara, això de venir a rebre, tocar, associar-se, n'haurà d'aprendre. És que n'haurà d'aprendre, això.
No, i això necessitarà molt de temps i necessitaria un jugador com ell, sobretot, una bona idea col·lectiva. O sigui, és un jugador que sí que segur, pel que hem vist i sobretot ens hem sabut informar, doncs que la desmarcada, aquesta potència, aquesta profunditat, aquesta acció que només fa Rafinha d'anar-se'n a l'espai, que és tan necessari al futbol, que necessites davanters d'aquest estil, sí, però si la idea no està molt clara i el joc no està molt clar perquè li arribin pilotes a l'espai en aquest jugador, si li arriben moltes pilotes a l'espai, doncs serà d'aquells que et sabrà córrer i acabar-te'n ficant a dins. Però per això la jugada està ben entrenada i la idea... doncs ha de, i els moviments han d'estar ben preparats. Si no, si d'ell, del seu talent individual, esperem que ell inventi alguna jugada, inventi algun gol, em sembla que podem prendre'ns un calma.
Bé, vaig a fer un últim F5, últims fitxatges de la Liga, a veure... No, els últims que han entrat, Eric Bailly al Villarreal i Carlos Vicente a l'Alavés.
Escolta, no crec que ara a les oficines de la Liga hi hagi ningú revisant la documentació de Vitor Roque. Jo crec que ho deixaran ja per demà.
Que també en la convocatòria i potser hi ha l'asterisc que caigui de Vitor Roque, Villa, Jacín...
A més, demà, roda de premsa de Xavi a les 2:00 PM, entrenament a 3:45 PM i tot seguit l'equip ja viatjarà a Les Palmes, perquè és un vol llarg, a més de 3 hores i poc, i llavors perquè es puguin descansar bé, l'equip viatja demà, un dia abans de partit, que això ja no ho veiem pràcticament, només a Europa.
Val, doncs veurem si entra la convocatòria i viatja, no?
En principi sí, i jo crec, opinió, que encara que pel que sigui no fos inscrit abans de dijous, jo crec que viatjaria per una qüestió de fer equip i de continuar coneixent els companys.
Demà interessant, sentir Xavi Hernández també, la seva primera roda de premsa de l'any. S'ha acabat a Mestalla, el València 3, Villarreal 1. Un gol de Yaremchuk, m'agrada molt el tros que he vist de la primera meitat des de la redacció d'aquest futbolista, i dos gols de Pepelu. Els dos de Pepelu han estat de penal. Penaltitos, els dos, però bé. Penals. El gol del Villarreal l'ha fet Gerard Moreno, no?
Sí.
Gerard Moreno, sí. Bé. Per tant, 3-1 al València, que queda amb 26 punts, 9è, a 2 de les places europees, a 2 punts de les places europees. El Villarreal queda 13è amb 19 punts, a 6 només del descens. El Villarreal en aquesta zona mitja-baixa. Demà tenim un Girona Atleti de Madrid, que és el gran partit de la jornada, i ara que parlàveu del migcampista, en les últimes hores ha sonat molt el nom de l'Aleix García. I avui Michel n'ha parat a la sala de premsa. Hola, Albert Ferran.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ha començat bé l'any, també, per tu?
Sí,
molt bé. A mi els anys parells m'agraden, no sé per què.
Ah, sabia que faria
sí,
comentari.
Sí, no sé per què.
Sí?
Sí, els anys parells m'agraden.
Ets de parells, tu, no?
No, jo vaig néixer un imparell, però... però no sé per què m'agraden.
Oh, ara ho entenc més, doncs ara.
A mi m'agraden els olímpics, els anys olímpics.
Ah, mira, això també està bé. Això també, són parells.
Sí, clar, sí. Però l'Eurocopa.
També són parells?
Sí, són parells.
Tens tota la roda del món. Bé, anem al Girona Atlètic de Madrid, perdoneu. Demà 2:45 en directe a RAC1, però... A la prèvia avui, evidentment s'ha parat del partit, perquè no deixa de ser un segon contra tercer de la Lliga, separats per 7 punts, però ha hagut d'afrontar preguntes sobre Mercato, Michel?
Sí, bàsicament la d'Aleix García, el futur del migcampista català, que sabem que segueix de ben a prop al Barça, però no només al Barça, sinó que altres equips s'han interessat en Aleix García. I a Mitchell t'he de dir que no l'hem vist especialment amoïnat, perquè creu que Aleix García no es mourà de Montilivi.
Tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Más allá de que vaya uno u otro equipo, me dolería porque lo perdemos nosotros. No por la rivalidad, ni mucho menos. Nosotros no estamos al nivel del Barça, ni queremos seguir creciendo como club, y lo estamos haciendo, y para seguir creciendo necesitamos jugadores del nivel de Aleix.
Per tant, bastant barra molt tranquil Mitchell amb Aleix García i en general amb la resta de futbolistes que han destacat en aquesta primera volta de la Lliga del Girona, que pot ser que tinguin, no sé si propostes o equips que vagin al darrere, i Mitchell l'hem vist avui a la sala de premsa relativament tranquil.
Tinc dues preguntes. T'encaixaria Aleix García aquí al Barça?
Podria jugar al Barça. Podria jugar al Barça.
Ah, d'interior, eh? O a l'inici de la jugada. Clar, és que amb el quadrat canvia tot.
Sí, jo crec que és un jugador que és més mig... O sigui, que seria mig centre, però jugant amb dos mig centres. O sigui, no un mig centre únic, allò que feia Busquets, això no li podríem demanar, perquè jo crec que el treball defensiu no tindria tant recorregut i que defensivament patiria una mica. Com a interior, realment, a prop de l'àrea, també li faltaria, última passada, imaginació, jugar entre línies. Però com a segon mig centre... sí que podria funcionar. Dit això, podria funcionar si el Barça estigués juntet, sapigués, tingués una idea molt clara de joc i molt determinada. Per com està jugant ara mateix el Barça, jo crec que Aleix García, sent un molt bon jugador, que podria jugar al Barça, si ve a un equip com està jugant ara el Barça, jo crec que Aleix García tindria problemes.
Una mica com Oriol Romeu, potser?
Sí, clar. Bueno, clar, una mica. És que al final, si tu et mires al Girona... Aleix García juga amb un trosset de terreny molt petitet. Sempre té jugadors al voltant. Té una feina molt determinada.